Bon dia. L'Ajuntament de Santa Pau demana millores a la línia elèctrica per evitar talls de llarga durada.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
No pot ser, no?, que els usuaris ens quedem 4 hores, i a més una nit tan especial, no?, que la veïnada tornava molt il·lusionada, vull dir, clar, i sabem que avui en dia moltes de les nostres llars funcionen tot amb electricitat, des del fet de cuinar, d'escalfar-te, de poder-te dutxar.
Acabem d'escoltar l'alcaldessa Cris Capon, declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, on ha explicat que és clau que facin front comú en Sant Feliu de Pallerols per reclamar a Endesa la unió de les seves línies per poder-se connectar així en cas d'avaria greu. Diumenge, la caiguda d'un arbre va causar desperfectes a una línia de mitja tensió, deixant a Santa Pau a les fosques durant 4 hores. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 8 de gener de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Associació de Comerciants d'Olot tanca una bona campanya de Nadal i comença les rebaixes amb bones perspectives. Tot i això, la presidenta Anna Planella explica que durant aquest Nadal ha faltat que baixessin més les temperatures. Es redueix a la meitat el pressupost del Festival Infanteria d'Olot. Ho ha avançat el regidor d'Educació, Josep Quintana, dient que s'ha pres aquesta decisió per qüestions econòmiques. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa permet que el pare o la mare acompanyin a l'infant a les cirurgies pediàtriques. Des del novembre, tots els pacients menors d'edat poden entrar al quiròfan acompanyats per un dels seus progenitors. Es recepten a Catalunya més de 500.000 d'ansiolítics al mes. L'ús d'aquests medicaments entre les dones duplica el dels homes. Els metges de la família, per la seva banda, alerten d'una manca de recursos. Des d'aquesta setmana ja estan habilitats a Olot 4 punts de recollida d'arbres naturals de Nadal. L'objectiu és evitar que es llencin al contenidor de matèria orgànica. En esports, el Club Tenis Taula Olot tanca la primera volta al País Basc aquest divendres. L'equip visitarà la pista de l'Inulequea Enea, una de les més complicades de la Superdivisió. També parlarem de l'Ajuntament d'Olot, que considera que el 2025 serà un any molt important en inversions esportives. Així ho ha assegurat el regidor d'Esports, Daniel Cellabona. Destaca l'ampliació de vestidors dels camps de futbol municipal, millores al pavelló d'esports i també, entre altres, l'enllumenat de l'estadi municipal.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salvador Illa signa l'acord amb l'OCDE per millorar el sistema educatiu, per alerta que l'horitzó és a 4 anys vista. El director de l'organisme assegura que Catalunya té eines i recursos per tenir una bona posició en educació. Les estacions de muntanya de ferrocarrils de Catalunya reben 160.000 visitants durant les festes de Nadal. Les xifres representen un augment de fins al 39% respecte del mateix període de la temporada passada. Condemnat a 7 anys de presó per apunyalar un veí en ple carrer i agredir 3 mossos a Mollerussa. L'acusat reconeix els fets arran d'un acord de conformitat entre les parts a l'Audiència de Lleida. Catalunya es consolida com la 5a destinació europea amb més reserves turístiques a través de plataformes en línia. El país suma més de 6,4 milions de pernoctacions al segon trimestre del 2024, un 16% més que l'any passat. En l'àmbit internacional, Donald Trump no descarta l'ús de la força militar per controlar Groenlàndia i el canal del Panamà. El magnat reitera que vol comprar el territori autònom per garantir-se la seguretat econòmica. Instagram i Facebook segueixen el camí de Twitter i eliminaran els verificadors de continguts. El director executiu de Meta, Mark Zuckerberg, ha anunciat que apostaran per un model similar d'X, on els mateixos usuaris moderen les publicacions.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot. endavant aquesta setmana de gener, la segona, amb un temps relativament estable. No venen pluges, potser una mica de núvols, poca cosa a la zona del Pirineu aquesta tarda, no preveiem precipitació, i dissabte al matí també, una mica més tapat, però no hi ha d'haver pluja ni nevada. I les temperatures que aniran pujant lentament, avui pujaran i també divendres, demà pràcticament estables, però podria ser que entre diumenge i dilluns de la setmana que ve baixessin, aleshores faria una mica més de fred, tot i que per ara no sembla una gran glopada d'aire fred. Bé, anem a pams. Avui, doncs, aquest dimecres, marcat per sol, alguns núvols, no descartem alguna boira al matí, al Ripollès, també cap a Osona, Lluçanès, poca cosa, i entrarà vent del sud. Aquest vent del sud podrà ser moderat a la tarda i farà pujar la temperatura per sobre dels 18 graus a les comarques gironines. Ahir vam arribar a 10 graus a Vic, baixa, 12 a Olot, o 17, la més alta, a la Bisbal d'Empordà, o 16 a Calonge. Avui serien fins i tot una mica més altes amb aquest vent de Garbí i mala mar. Hi haurà forta maronatge de 2 metres a la Costa Brava. Tarda amb núvols prims, però ja diem que sense precipitació i aquesta temperatura clarament més suau. Vaja, que la setmana o aquest mes de gener, de moment, no ens portarà grans canvis. De fet, ens podríem plantar ben bé cap al dia 15, 16, sense gran situació de fred, sense cap glopada molt, molt freda, ni cap situació de pluja o de nevades. Per tant, continua mancant molta neu al Pirineu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu de dimecres 8 de gener de 2025 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de l'Ajuntament de Santa Pau, que demana millores a la línia elèctrica per evitar talls de llarga durada, com el que van patir la nit de Reis. L'alcaldessa Cris Capó diu en aquests micròfons que és clau que facin front comú amb Sant Feliu de Pallerols per reclamar a Endesa la unió de les seves línies per poder-se així connectar en cas d'avaria greu. Diumenge, la caiguda d'un arbre va causar desperfectes a una línia de mitja tensió, deixant a Santa Pau a les fosques durant unes 4 hores. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
La nit de Reis, des de les 10 i fins ben passades les 2 de la matinada, Santa Pau es va quedar sense llum per culpa de la caiguda d'un arbre de grans dimensions que va fer caure una torre de mitja tensió. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
No pot ser, no?, que els usuaris ens quedem 4 hores, a més una nit tan especial, no?, que la veïnada tornava molt il·lusionada, vull dir, clar, i sabem que avui en dia moltes de les nostres llars funcionen tot amb electricitat, des del fet de cuinar, d'escalfar-te, de poder-te dutxar.
Des del consistori demanen a Endesa solucions immediates per tal d'evitar talls de llum tan llargs cada vegada que passa un fet d'aquest tipus. Per sort, el darrer tall es va produir de nit.
Demanar a Endesa que s'assegui amb l'Ajuntament, de fet els demanarem una reunió urgent, perquè ens trobem en la situació de que Santa Pau és un final de línia i quan hi ha una avaria d'aquestes dimensions no poden connectar de cap altra manera i ens quedem moltíssimes hores sense llum.
Demanen que recuperi un antic projecte que planteja la unió del corrent elèctric de Santa Pau amb Sant Feliu de Pallerols.
Proposem recuperar una mica el projecte que es va posar sobre la taula el 2022, on es volia fer una connexió en Sant Feliu de Pallerols, i això almenys donaria una solució perquè ens trobem que l'altra companyia que sí que teníem al poble pot connectar per Mieres i, per tant, la gent que anava amb Bassols va estar relativament poca estona sense llum. En canvi, els que anem amb Endesa vam patir aquesta aturada de gairebé 4 hores i mitja.
En aquest sentit, l'alcaldessa de Santa Pau diu que és clau que el seu poble i Sant Feliu facin un front comú. Aquest dimarts al matí els operaris estaven reparant el cablejat i restituint els pals de llum. Després de la incidència, els grups electrògens van ajudar a recuperar el corrent i fer tornar la llum als veïns afectats.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Associació de Comerciants d'Olot tanca una bona campanya de Nadal i comença les rebaixes amb bones perspectives. Tot i això, la presidenta Anna Planella explica que durant aquest Nadal ha faltat que baixessin més les temperatures, perquè així s'han venut pocs productes d'hivern. Informa Guillem Guardiola.
Després del Dia de Reis, tanquem una nova campanya de Nadal pel que fa als comerços d'Olot. Des de diferents establiments de la ciutat es mostren satisfets amb les compres al comerç local durant aquestes festes, però afirmen que hauria d'haver fet més fred per poder vendre productes com abrics o jaquetes, entre d'altres. La campanya de Nadal va començar amb bones vendes durant el Pont de la Puríssima i la Fira del Pessebre, però es va estancar abans que comencessin les vacances de Nadal. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, explica que la gent sempre va a última hora.
Això va anar molt bé per la gent de fora que va venir, i per la gent nostra també, i unes ventes que van començar bé. Llavors es va estabilitzar una miqueta, suposo que bueno, és la ressaca d'aquells 4 dies de festa, però de seguida pues, aquestes cartes de Reis i de Tions han fet de que les ventes anessin a millor i com sempre a última hora, perquè sempre hi ha aquest neguit d'última hora que mires la carta i sempre falta alguna cosa i els Reis han de córrer.
Des de l'ACO destaquen que durant els últims dies abans de Reis, les compres dels diferents comerços de la ciutat s'han reactivat. A més, durant aquests dies, les rebaixes ja s'han pogut començar a notar en diferents establiments que ja han baixat els preus en alguns productes. Planella explica que, tot i que no ha fet molt de fred, la roba d'hivern s'ha de vendre durant aquest mes de rebaixes.
I en general estem contents. Hauria d'haver fet una mica més de fred, això sí, perquè llavors els articles més potencials, com són abrics, com són anoracs, doncs són els que també ens ajuden a la campanya en general d'hivern, i aquesta anirà molt i molt bé per la campanya de rebaixes, que està ja a les portes.
A més, des de l'ACO fan una crida als garrotxins i garrotxines a seguir confiant en el comerç local i aprofitar aquests descomptes d'entre el 20 i el 50% en els productes. L'època de rebaixes d'hivern ha d'allargar-se durant aquestes 3 setmanes fins que s'acabi el gener. Tot i això, a les grans superfícies ja és habitual trobar descomptes durant tot l'any.
En l'àmbit educatiu es redueix a la meitat el pressupost del Festival Infanteria d'Olot. Ho ha avançat el regidor d'Educació, Josep Quintana, dient que s'ha pres aquesta decisió per qüestions econòmiques. El certamen, que es va estrenar el passat mes de maig, va ser el primer dedicat a infants de 0 a 3 anys que es feia arreu de Catalunya. Aniel Puigvert.
El Festival Infanteria va néixer el maig del 2024 com a primer certamen d'arreu de Catalunya dedicat als infants d'entre 0 i 3 anys. Una aposta per la primera infància que es convertia en pionera i que va tenir una valoració positiva tant per part d'organització com de les famílies que hi van participar. Ara, però, hi ha un petit entrebanc en un camí que semblava que era de creixement. El pressupost del festival es veu reduït a la meitat dels 60.000 euros als 30.000 euros, segons va anunciar en el darrer ple de l'Ajuntament d'Olot el regidor d'Educació, Josep Quintana.
El 2024 Infanteria tenia 0 euros de pressupost. Gràcies als romanents hem aconseguit fer el festival d'enguany. Aquest any, com ja vaig explicar els pressupostos, hi ha 30.000 euros. Estem mirant que les altres administracions col·laboren, igual que col·laboren amb la resta de festivals de la ciutat, com el Sismògraf o el Lluernia, per posar-ne 2 de destacats, i mirar de fer-lo amb la mida que tocava, que és la de l'èxit, i com vam dir, si no llavors seria un festival, doncs, com deia, bianual.
El Festival Infanteria, tal i com reconeix el mateix Quintana, va tenir una primera i bona acceptació. Tot i així, els recursos pressupostaris poden frenar la seva continuïtat de celebrar-se cada any. El regidor d'Educació reconeix que la valoració va ser positiva i que és una aposta més del consistori dedicada als infants de 0 a 3 anys.
Ha rebut molt bones crítiques i ha tingut una assistència destacada, posant en relleu la importància del joc lliure, com vostès molt bé també han assenyalat, i el moviment respectuós com a fonaments del neurodesenvolupament infantil. Celebrar un esdeveniment com aquest ha estat un gran pas per sensibilitzar la comunitat sobre la importància de la primera infància.
Que el Festival Infanteria se celebri cada 2 anys és més a prop que mai després de la reducció pressupostària que vol fer l'Ajuntament d'Olot per un certamen que va començar a caminar fa menys d'un any.
I també pel que fa als més petits, en aquest cas en matèria de salut, l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa permet des de fa ja uns mesos que el pare o la mare acompanyin l'infant a les cirurgies pediàtriques. Concretament, des del novembre, tots els pacients menors d'edat poden entrar al quiròfan acompanyats per un dels seus progenitors. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reduir l'estrès i l'angoixa davant el procés quirúrgic, tant del menor com també dels seus familiars.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
Des del mes de novembre, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha posat en marxa una nova iniciativa que permet que la mare o el pare dels infants que han de ser operats puguin acompanyar-los a quiròfan i ser-hi durant la inducció a l'anestèsia. Es tracta d'un moment delicat tant per als infants com per a la família, ja que, com apunten des del mateix Hospital d'Olot, s'enfronten a una situació i un espai desconeguts. El principal objectiu és que aquest moment sigui més relaxant que no pas estressant. Per fer-ho possible, el Servei d'Anestèsia ha redactat un nou protocol que habilita la presència d'un dels progenitors, així com l'adquisició d'uns vestits de protecció. En declaracions a la finestra d'Olot Televisió, el cap del Servei d'Anestèsia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Joan Ortells, ha detallat d'on sorgeix la iniciativa.
Havien famílies que això ho havien demanat i s'havia fet, i això, de fet, és una cosa que ja ho portàvem fent temps a altres llocs i altres centres, i és una iniciativa una mica enganxada amb això.
Per tirar endavant aquest acompanyament, s'ha dissenyat un circuit on el pare o la mare acompanya l'infant fins al quiròfan. Allà administra l'anestèsia mitjançant una mascareta facial pediàtrica. L'aplicació de la mascareta a la cara de l'infant va a càrrec del mateix progenitor, sota les indicacions del personal d'anestèsia, que és qui la subjecta acoblada a la cara de l'infant. Just en el moment en què l'infant comença a notar els efectes d'aquesta anestèsia, es convida al mateix progenitor a abandonar el quiròfan.
Operem nens, però operem cirurgies de pròtesi, operem cirurgies generals, cirurgies de ginecologia. No pot sotmetre a un risc d'infecció d'altres pacients pel fet que, per molt que ho demanessin famílies, poguessin entrar. Per això s'ha d'intentar dissenyar un circuit on es preservi aquesta esterilitat i no interfereixi per res amb la resta de l'activitat quirúrgica.
Segons xifres facilitades pel mateix hospital, actualment es fan quasi 200 intervencions quirúrgiques a menors d'edat. Per exemple, el 2023 se'n van fer un total de 173.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Es recepten a Catalunya més de 500.000 d'ansiolítics al mes. L'ús d'aquests medicaments entre les dones duplica el dels homes. Els metges de família alerten d'una manca de recursos i demanen més temps a consulta i més atenció psicològica.
Els ansiolítics sumen més de 500.000 de receptes mensuals i més de 5.500.000 de receptes entre el gener i l'octubre d'aquest any, segons dades del Servei Català de la Salut. En els 10 primers mesos del 2024, el sistema públic en va enregistrar 5.577.239, un 3,2% menys que en el mateix període de l'any anterior. La tendència és lleugerament a la baixa des del 2021, quan les farmàcies en van dispensar prop de 5.900.000. L'ús dels medicaments de la família de diazepam en dones és de 3,8 milions de receptes en els primers 10 mesos de l'any, més del doble que en el cas dels homes. El metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, remarca que han denotat un increment.
Un increment, i segurament un ús, allò que en diuen, un ús inadequat, que bàsicament és que es prenen fàrmacs més temps del que es recomanaria, no? I això és un tema que sí que és important, i des dels recursos sanitaris sí que ens hem de posar una miqueta les piles, doncs, per intentar parar el cop, perquè no vagi a més, no? Perquè moltes vegades el problema d'aquests fàrmacs és que generen aquesta dependència i, per tant, al final se'ns cronifica a l'ús del fàrmac i probablement tampoc soluciona el problema pel qual en principi es va donar, no?
Els ansiolítics sumen més de 500.000 de receptes a farmàcies facturades al CatSalut cada mes de manera sostinguda, segons les mateixes dades. Formen la setena família de medicaments més dispensada en un rànquing liderat per als analgèsics, com Helocatil i altres fàrmacs que contenen paracetamol. La metgessa de família i vicesecretària del Col·legi de Metges de Barcelona, Sònia Mirabet, creu que en els últims anys hi ha més prevalença de patologies relacionades amb la salut mental, ja que no estan tan estigmatitzades i hi ha més conscienciació, i això, de retruc, porta un augment dels ansiolítics.
La prescripció és inadequada en el sentit que, per exemple, estem en general o s'està tractant a vegades situacions que són com de dol o situacions de processos naturals de la vida, no? Que moltes vegades amb d'altres teràpies, doncs, més psicològiques o amb altres acompanyaments ja podríem tractar-se o fins ara s'havien tractat.
Per territoris, la Catalunya central és la regió sanitària amb un ràtio més alta de prescripcions, amb 100 per cada 1.000 habitants al mes d'octubre. Per altra banda, la mitjana catalana és d'unes 70 receptes. La de Girona, Barcelona ciutat i tant el nord com el sud de la seva àrea metropolitana se situen en unes 65.
Abans dels esports, des d'aquesta setmana ja estan habilitats a Olot 4 punts de recollida d'arbres naturals de Nadal. L'objectiu és evitar que es llencin al contenidor de matèria orgànica. L'Ajuntament assegura que cada cop hi ha més consciència en aquesta matèria entre la població.
Un cop acabades les festes de Nadal, molta gent no tarda a treure de casa seva l'arbre de Nadal. En el cas dels arbres naturals, un any més, l'Ajuntament d'Olot ha habilitat 4 punts on es pot deixar l'arbre de manera ordenada. Aquests espais són a la Rodona de Sant Miquel i les Tries, a la plaça Clarà, al pic del Bac del Pla de Dalt i prop de l'estació de servei de l'Avinguda Santa Coloma. En parla Nil Cellabona, regidor de Serveis Urbans.
És important, un cop acabat aquest període, doncs fer una bona gestió d'aquest residu vegetal i, per tant, doncs és molt important, no?, que es portin els punts de recollida, que s'habiliten a diferents punts de la ciutat i que aquests no s'aboquin als contenidors o, com habitualment trobem a vegades, als contenidors d'orgànica, de matèria orgànica, perquè precisament ni és el servei que pot gestionar de manera correcta tots aquests residus ni tampoc la maquinària que fa aquestes recollides és la idònia per poder-ho fer.
Qui ho vulgui també pot dur el seu arbre de Nadal natural a la planta de compostatge. Segons el regidor de Serveis Urbans, els veïns i veïnes d'Olot cada cop són més conscients de la importància de fer ús d'aquests punts de recollida especials.
A vegades aquests punts són més utilitzats i la gent té més consciència de que cal gestionar bé qualsevol residu que puguem generar, i aquest és un dels que identifiquem un cop s'acaben aquestes festes de Nadal, i per tant a partir del dia 7 de gener, l'endemà del dia de Reis, doncs aquests punts ja estaran habilitats per intentar posar-ho més fàcil.
Els 4 punts de recollida d'arbres de Nadal natural seran hàbils fins al 31 de gener.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Aquest divendres torna al Club Tenis Taula Olot i ho fa tancant la primera volta al País Basc.
L'esport a Ràdio Olot.
L'equip olotí visitarà la pista de l'Irun-Lequia-Enea, una de les més complicades de la superdivisió. Ho farà amb una tripleta que ja li ha funcionat aquesta temporada a l'Olot. Provost, Diego Pinyó i Arnau Pons.
Amb la fase final de l'Europe Trophy aparcada fins al mes d'abril, el Club Tenis Taula Olot torna de les vacances de Nadal per afrontar un partit clau, l'últim de la primera volta. Els olotins van menjar els raïms uns dies després d'encadenar una sèrie de bons resultats, dues victòries i un empat en els últims tres enfrontaments i de certificar el millor moment del curs fins aleshores. El grup torna ara a la competició en un 2025 ple de reptes, però sobretot el de classificar de nou per jugar a Europa l'any vinent. Per fer-ho, l'Olot mirarà de superar l'Irun-Lequia-Enea Basc en una de les pistes més complicades de la màxima categoria. El vicepresident del club, Xavier Selles, fa aquesta anàlisi del quadre basc.
És un equip que ells solen jugar amb un dels seus dos jugadors nacionals, el Joan Ander, Guerrica Beitia, o Ben Boldani Palacios, però és que han alineat fins a l'hora, fins avui, han alineat a 6 estrangers diferents. Per tant, el ventall que tenen de tripleta és molt ampli i això te dificulta una miqueta. Més bons jugadors en general, especialment el argentí, el Gaston, que ja és un fixe i que porta molts anys allà.
L'Irun-Lequia-Enea Basc també ha sumat només 4 victòries, igual que l'Olot, però ja cinquè a la taula de Superdivisió. El bloc olotí s'hi desplaçarà amb Provost, Diego Pinyo i Arnau Pons. El partit entre l'Irun-Lequia-Enea Basc i el Club Tenis Taula Olot començarà a 6:45 de la tarda d'aquest divendres al Centre Especialitzat en Tecnificació Esportiva Sònia Chazarreta d'Irun. Selles admet la importància del maig.
Finalitzar aquesta primera volta amb una nova victòria ens aproparia aquestes places que anhelem, no? De poder estar dintre els 6 primers. I bé, també aquesta signatura pendent una miqueta de guanyar fora, no? I per tant pensem que és una oportunitat que veurem si no la deixem passar, no? En aquesta ocasió.
També a la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlem que l'Ajuntament d'Olot considera que el 2025 serà un any molt important en inversions esportives. Així ho ha assegurat el regidor d'Esports, Anil Sellabona. Destaca l'ampliació als vestidors dels camps de futbol municipal, millores al pavelló d'esports i l'enllumenat de l'estadi municipal, entre altres actuacions.
Olot renovarà durant aquest 2025 alguns dels seus equipaments municipals. Ho ha anunciat el regidor d'Esports, Anil Sellabona, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, on també ha destacat el gran any que ha viscut la ciutat en termes esportius. N'ha fet un balanç molt positiu i sobretot de consolidació del projecte esportiu que s'ha estat impulsant a la ciutat els últims anys.
Que ha estat aquest any de confirmació amb aquest projecte que estem intentant desplegar i desenvolupar durant els últims anys d'Olot Ciutat Esportiva. El que ens agradaria, o que ens agrada a nosaltres, és que l'esport bategui tot l'any a la ciutat d'Olot, i crec que el balanç és molt positiu. És molt positiu perquè crec que des d'una mirada molt transversal s'han anat assolint aquests objectius que ens havíem marcat, amb una temporada fantàstica si ens referim als clubs esportius de la nostra ciutat.
Deixant enrere el passat i mirant cap al futur, el cert és que la ciutat continua disposant d'equipaments esportius que necessiten diverses millores. Un dels principals focus d'atenció se centrarà aquest curs en els vestidors dels camps de futbol municipals.
Volem fer actuacions molt importants als vestidors, als camps del Morrot, dels camps de futbol municipals, el de Sant Roc, una millora dels actuals, el camp del Pic del Bac, el Joventut Sant Pere Màrtir, també una ampliació dels vestidors, sobretot per donar una atenció de molt millor qualitat al futbol femení. El creixement que té el futbol femení a casa nostra és molt important i, per tant, necessitem aquestes instal·lacions, necessitem aquests vestidors.
Aquestes, però, no són les úniques renovacions que té prevista el consistori per aquest 2025. Els clubs de gimnàstica artística continuen buscant un nou espai per substituir el recinte firal. A més, el pavelló d'esports i l'estadi municipal també rebran modificacions.
Estem acabant el projecte de la renovació de la lluminària de l'estadi municipal, que és un projecte que per nosaltres també és prioritari. També unes actuacions importants de millora de coberta i del paviment del poliesportiu. Estem treballant perquè tindríem moltes ganes aquest 2025 de poder afrontar aquestes millores. Millores també, doncs, pel que fa a la piscina municipal.
La sortida d'una de les etapes de la Vuelta a Espanya des d'Olot al mes d'agost serà un dels moments més esperats de l'any, a banda dels grans èxits que s'espera que obtinguin els diversos clubs de la ciutat. L'entrevista completa de la banqueta al regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Anil Sellabona, es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
Amb esports tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 8 de gener de 2025. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i minut a minut al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.